Continua tallada l'autopista C32 a Pineda de Mar per l'aparatós accident d'un autocar que ha deixat 3 ferits crítics i 11 de greus. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
L'autocar accidentat transportava una cinquantena de treballadors d'Inditex que anaven a treballar a les plantes que l'empresa té a Tordera. Per causes que encara s'estan investigant, a 8:15 d'aquest matí l'autocar s'ha encastat a l'entrada d'un túnel i ha deixat una imatge impactant. Els bombers han pogut retirar tots els passatgers i alliberar el conductor que havia quedat atrapat entre la ferralla. Pineda de Mar, Marta Vallès, quina és la situació ara mateix?
Bon dia, doncs l'autocar continua en la mateixa posició, com ha quedat encastat en posició pràcticament vertical a l'entrada d'un túnel, el més urgent. L'evolució dels ferits, 3 en situació crítica, necessari restablir la circulació, que pot trigar hores. Interrogant per què ha passat, Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
Hem pogut parlar amb els companys de Mossos d'Esquadra que hi havia en el lloc i no tenim les causes encara i s'està investigant l'accident. Hi ha múltiples causes concurrents, per tant s'haurà de fer una investigació profunda per veure per què s'ha produït aquest tipus d'accident.
De seguida tindrem més dades sobre aquest accident i també la situació del trànsit, que està molt embolicat perquè la C32 continua tallada a aquesta hora. Mentrestant, Sumar anuncia un acord per derogar la coneguda com a llei Mordassa, però el PSOE, amb qui ho hauria pactat, ho matisa, Sílvia Solanes.
Sí, Yolanda Díaz ha volgut avançar-se als anuncis que demà farà Pedro Sánchez sobre el paquet de mesures del Pla de Regeneració Democràtica. Fa poca estona, la portaveu del govern espanyol, però, ha dit que el que es farà és retocar alguns articles.
En economia, el govern espanyol revisa a l'alça les previsions de creixement fins al 2,4% aquest any. També millora les perspectives d'ocupació.
I dona llum verda al sostre de despesa, que és el punt de partida per elaborar els pressupostos. La ministra d'Hisenda dona per fet que aquest any que ve sí que n'hi haurà.
Als Estats Units, Donald Trump designa com a candidat a vicepresident J.D. Vance, de l'ala més radical del Partit Republicà. En el marc de la convenció del partit, Trump ha reaparegut després de l'intent d'atemptat enmig d'un bany de masses. Enviat especial a Milwaukee, Xavier Vilà, com ha estat la rebuda?
Trump complau a un seguici republicà entregat i apareix amb un apòsit blanc a l'orella al costat del seu nou número 2, el jove senador J.D. Vance, una aparició que demostra alhora la determinació de l'expresident, 48 hores després que l'ataquessin, i la seva estratègia de rejuvenir el seu moviment polític.
I mentrestant, al Parlament Europeu, la maltesa Roberta Metsola, del PP europeu, repeteix com a presidenta de l'Eurocambra.
Metsola s'ha imposat per un pacte entre populars, socialdemòcrates i liberals. Irene Montero, de Podem, que era l'única candidata alternativa, no hi ha tingut res a fer. Avui s'ha constituït el Parlament Europeu després de les eleccions en què l'extrema dreta hi ha entrat en força.
Ens fixarem també en les platges accessibles per persones que tenen mobilitat reduïda. Només 5 de les 230 platges vigilades a tot Catalunya disposen de tots els serveis que les acredita com a tal. Són dades a què ha tingut accés Catalunya Ràdio. Mar Riera, com és que n'hi ha tan poques?
Moltes tenen algun tipus de servei, com pàrquing, dutxes o banys adaptats, però no totes disposen d'un servei d'atenció específic per persones amb mobilitat reduïda o cadires amfíbies. Que ho tinguin tot, com deies, només són 5. 2 de Barcelona, 1 de Badalona, Calonge, Cambrils, segons ha avançat a Catalunya Ràdio la Confederació de Persones amb Discapacitat Física.
I en temps de cultura us explicarem que la Setmana del Llibre en Català concedirà a la dibuixant i ninotaire Pilarín Vallès el Premi a la Trajectòria. Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Pedri ha passat avui per la ciutat esportiva del Barça per tal de fer-se més proves mèdiques.
Que finalment han confirmat l'esquinç al lligament del genoll. El Barça ho ha comprovat i la idea és que Pedri estigui a punt per l'inici de Lliga. Veurem si acaba viatjant, tot i així, a la gira amb l'equip, a la gira dels Estats Units. El nom del dia és Mbappé, finalment presentat amb tots els honors al Bernabéu. I també sabrem al Catalunya Migdia què hauran de fer els aficionats del Girona per anar als partits de Champions a Montilivi.
Moment de saber com tenim la circulació, especialment complicada amb aquesta C32 tallada a l'alçada de Pineda per aquest accident que de seguida us ampliarem la informació. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, doncs sí, ho ha estat tot el matí. De fet, complicada aquesta zona, però sembla que ara ha millorat una mica, des de fet 8:45 concretament del matí o 8:45, que es manté tallada la C32, l'autopista del Maresme, entre Calella i Pineda de Mar, en direcció cap a Tordera, per l'accident aparatós i greu de l'autocar. Hi ha ara uns 2 quilòmetres de cua a la la C32 a Santa Susanna, direcció cap a Barcelona, i un quilòmetre, però molt puntual, a l'altura de Calella, lenta amb retencions, direcció cap al nord, i ja diem molt localitzada, i els desviaments són cap a la Nacional 2, que aquí sí hi ha hagut una congestió important que ha superat els 10 quilòmetres pràcticament tot el matí, i ara són bosses d'aturades fragmentades entre Calella i Pineda de Mar. I també hem de dir, segons informava el Servei Català de Trànsit, que ara ja hi havia la grua de gran tonatge al lloc de l'accident per començar les feines de retirada del vehicle, però serà complicat i es preveu que s'allargui hores. Per tant, l'autopista continuarà tallada possiblement fins demà i el Servei Català de Trànsit demana a tothom evitar la C32.
Molt bé, doncs per tant, molta precaució i si es pot evitar el pas per aquesta autovia. Ara a veure com tenim el temps.
A la tienda bitxí.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxí Català us ofereix el temps.
Eloi Cordomí, bon dia.
Hola, bon dia.
Ja ens anunciaves ahir que aquesta setmana tindríem calor i realment l'estem tenint.
Sí, i això que avui les temperatures són una mica més moderades, com a mínim a les comarques de l'interior, hi ha llocs que tenim entre 2 i 4 graus menys que no pas ahir a la mateixa hora. Tot i això, tenim algunes temperatures que ja arriben als 33-34 graus, cap a alguns de les Terres de l'Ebre, també el Priorat, fins i tot en alguns punts de l'interior de les comarques de Girona, amb una tarda que es presenta amb sol, núvols una mica variable, amb força estones de sol en general, i amb alguna nuvolada, puntualment algun ruixat cap al Pirineu Oriental, poca cosa. Demà, sol gairebé tot arreu, temperatures ja una mica més altes, més valors de 35-36 de màxim als llocs més càlids, i dijous sembla que comencem a arribar al pic de calor amb valors que ja podrien arribar als 38 o 40 graus.
Gràcies, Eloi. Bon dia.
Fins ara.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 7 minuts. Un aparatós accident d'autocar aquest matí a la C32 a l'alçada de Pineda de Mar, al Maresme, ha provocat 3 ferits crítics i 11 ferits greus que ja han estat traslladats tots ells a hospitals i centres mèdics. En total hi ha una 50ena de ferits de diversa consideració. L'autocar de l'empresa Montbus portava treballadors d'Inditex des de Barcelona fins al centre de treball de Tordera. Els Mossos investiguen ara les causes de l'accident, en què l'autocar ha quedat encastat gairebé verticalment contra l'entrada d'un túnel, fent una maniobra estranya. La C32 quedarà tallada durant les pròximes hores. Anem a Pineda de Mar, unitat mòbil, José Antonio Rodríguez, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia. L'autocar feia el trajecte de cada matí, traslladant els treballadors d'Inditex fins a Tordera. És un dels que realitza aquest servei. Per causes que s'estan encara investigant, el vehicle ha xocat amb la part dreta del voral i s'ha enlairat completament fins quedar gairebé en posició vertical, encastat a l'entrada d'un dels túnels de la C32, la part del conductor a la part del damunt. Imatge impactant especialment també perquè darrere hi anava un altre vehicle, un segon autocar amb companys de la mateixa empresa. Hi ha 3 persones en estat crític, traslladades per terra i en helicòpter medicalitzat als hospitals Josep Trueta de Girona, Can Ruti de Badalona i Vall d'Hebron de Barcelona. 11 ferits greus, entre els quals hi ha el conductor de l'autocar, atesos a d'altres centres sanitaris de la zona. La resta de passatgers tenen ferides de menys importància. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha vingut fins aquí i feia aquesta reflexió.
Ha estat un accident molt greu, molt greu, amb molts ferits i, per tant, molt greu. El que volem fer des del Servei Català de Trànsit és un toc d'atenció a la conducció responsable. Portem 2 dies molt dolents. Ahir va haver-hi 5 accidents simultanis a l'AP7 amb vehicles pesants implicats i avui tenim un accident de molta gravetat també amb un vehicle pesant implicat. Per tant, demanem màxima prudència al conjunt de conductors, però especialment també als conductors professionals.
També ha visitat el punt de l'accident el delegat del govern a Barcelona, Joan Borràs, que resumia així la cronologia dels fets.
A 9:15 del matí ha arribat aquesta trucada al 112 que ens avisava d'aquest accident. S'hem trobat amb un autocar de l'empresa Montbus que transportava treballadors i treballadores des de Barcelona a l'empresa Inditex en el terme municipal de Tordera, que té la seva seu, i que darrere anava un altre autocar que pogut parlar també amb part d'aquests companys i companyes que estaven, evidentment, doncs, afectats per l'estat de salut i com es trobaven els seus companys.
Pel que fa a les causes, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació. En un primer moment s'ha apuntat la possibilitat que el vehicle hagués punxat una roda o bé que el conductor s'hagués endormiscat. Són dos extrems que encara estan pendents de confirmar.
doncs en els pròxims dies, a les pròximes hores, tindrem més dades sobre què és el que ha passat en aquest accident. En tot cas, aquesta és la situació a hores d'ara, però tenim un segon punt de connexió perquè, com dèiem, els ferits crítics i greus han estat traslladats a hospitals i a centres mèdics, però tota la resta d'afectats i els seus familiars estan sent atesos al pavelló municipal Can Xaubet, a Pineda de Mar, on també s'hi ha desplegat un equip de psicòlegs del SEM. Allà hi tenim una altra unitat mòbil de Catalunya Ràdio amb en Josep Plazas i Laia Claret. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs aquí a Pineda aquests ferits els atenen a la pista del poliesportiu, que s'ha convertit en un centre d'atenció primària, una sala aïllada on només hi ha personal mèdic, ferits i alguns familiars. Fa una estona aquesta zona podríem dir que era un degoteig de familiars que arribaven i preguntaven pels seus familiars que eren en aquesta zona del poliesportiu. Ara la situació ara mateix és una mica més calmada. Evidentment, aquests ferits, com deies, acompanyats per un equip de psicologia. Hem parlat amb Gemma Quartero, ella és la cap de coordinació de psicologia del sistema d'emergències mèdiques i ens explicava la situació dels passatgers de l'autobús que han vingut fins aquí.
Aquestes persones han estat exposades a una situació potencialment traumàtica. No parlarem de trauma en si. Aproximadament que haguem fet una intervenció psicològica completa, una desena de persones, tot i que al final hem acabat intervenint o parlant amb el conjunt dels afectats de l'incident. Però és veritat que ara, en principi, no ens trobem cap persona que es trobi en una situació a nivell d'atenció psicològica en risc.
Aquí també veiem Mossos d'Esquadra, policia local, bombers. Hem parlat amb l'alcalde de Pineda, també és aquí, Xavier Mor. Ell ens ha detallat, de fet, fa poca estona, la feina que s'ha fet des que han arribat els primers ferits.
Aquí hauran arribat en total 33 ferits lleus. S'ha fet una feina de triatge inicial i a les primeres cures, i una vegada han tingut preparat cada ferit, s'ha anat fent el trasllat amb ambulància i amb un bus, fins i tot a centres hospitalaris.
L'alcalde mateix ens assegurava que aquí al poliesportiu hi queden aproximadament una mica menys d'una desena de persones.
Més coses. Sumar anuncia un acord amb el PSOE per tal de derogar la coneguda com a llei Mordassa, aprovada l'any 2015 pel govern del PP de Mariano Rajoy. Ho ha anunciat la vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, des de Brussel·les, tot i que el govern espanyol ho acaba de matisar. Marta Romagosa.
Doncs sí, Yolanda Díaz s'ha avançat 24 hores a les explicacions que demà farà el Congrés el president Pedro Sánchez sobre el paquet de mesures que inclou el que va batejar com a Pla de Regeneració Democràtica. I l'estrella és aquesta derogació de la llei Mordassa que implica tot això.
Todos los delitos vinculados a las injurias, a las libertades públicas, las injurias al rey y demás, la ley Mordaza va a ser derogada.
La derogació d'aquesta llei era una de les principals punts que reclamava Sumar ja des de la passada legislatura. Però, com deies, la portaveu de l'executiu, Pilar Alegría, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, acaba de posar aigua al vi.
Evidentemente, hacer efectiva esta modificación será después también de escuchar y debatir con el resto de los grupos parlamentarios y de los grupos políticos. Esto es efectiva, entenderán que este paso y estos pasos son absolutamente necesarios para llevar, como le digo, y para hacer efectiva esa modificación concreta en esta parte de la ley de la ley de la Mordaza.
Aquest pla que demà presenta Pedro Sánchez també contempla una reforma de la llei de publicitat institucional que privarà de finançament públic els mitjans de comunicació que vulnerin els codis deontològics.
I mentrestant, a Barcelona, el president Pere Aragonès ha rebut Marta Rovira al Palau de la Generalitat per celebrar el seu retorn de Suïssa. Aragonès ha dit que es tracta d'una victòria de país, però ha deixat clar que només és un punt i seguit per tal de resoldre el conflicte polític. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
Bon dia, sí, el president ha reivindicat el lema de Tsunami Democràtic, Cita en Talk, per exigir el referèndum a través de la negociació, i per això ha volgut deixar molt clar que el retorn de Rovira no suposa el final de res.
No només aquesta fita significarà la fi de la repressió, sinó que ha de ser un punt d'inflexió per fer un pas endavant en la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat, que és un conflicte sobre la sobirania.
La secretària general d'Esquerra va ser, de fet, una de les veus cantants de l'Estat Major i avui ha tornat a posar els peus al Palau de la Generalitat després de més de 6 anys. Rovira ha confessat que no s'havia imaginat arribar a temps per veure un president d'Esquerra i ha aprofitat per agrair-li la feina de tots aquests anys.
Gràcies, gràcies pel vostre esforç, gràcies per haver dedicat una part de la política que fa aquest país a retornar la democràcia i els drets civils i polítics d'on no haurien d'haver sortit mai, que és des del nostre exercici polític.
Recepció institucional on també han participat el diputat Ruben Wagensberg i el vicepresident d'Òmnium, Oleguer Serra. Tots dos han coincidit a dir que aquesta carpeta no es tancarà fins que no tornin Puigdemont, Comín i Puig. L'empresari Josep Campmajor i el periodista Jesús Rodríguez, que també van tornar divendres, no han participat en aquesta recepció.
D'aquí a 30 segons serà un quart de 3 de la tarda. El govern espanyol ha revisat a l'alça les previsions de l'economia en creixement i també en ocupació. El Consell de Ministres també ha donat llum verda al sostre de despesa. És el punt de partida per poder elaborar els pressupostos, que la ministra d'Hisenda ha donat per fet que l'any que ve sí que n'hi haurà de pressupostos. Madrid, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. Sí, l'executiu de Pedro Sánchez treu pit amb els números que preveuen diferents organismes supervisors respecte a l'economia espanyola i els abracen per revisar a l'alça les previsions de creixement econòmic de l'Estat. Augmenten en un 0,3% l'estimació de creixement del PIB, que situen ara en un 2,4% per aquest any, i de cara a l'any següent preveuen que continuï creixent en un 2,2%. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia, també és optimista de cara a l'ocupació.
Vamos a ir progresivamente bajando esa tasa de paro, eso que hemos llamado el pleno empleo, niveles cercanos por debajo del 9% en el año 2027. Estamos hablando de un crecimiento equilibrado, es decir, de ser capaces de sostener de manera continuada esas tasas de desempleo por debajo del 9%.
El Consell de Ministres també ha anunciat avui el sostre de despesa de cara a l'any vinent. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, l'ha situat en 195.353 milions, sense comptar els fons europeus. És una xifra que suposa un increment del 3,2% respecte a 2024. Aquest nou sostre de despesa, que Montero cataloga de prudent, és la base sobre la que s'elaboren els pressupostos generals de l'Estat, uns pressupostos que Montero confia en aprovar.
No contemplo que no haya gobierno en Cataluña y, por otra parte, también trabajamos desde el Ministerio con toda la energía para poder aprobar unas cuentas que serían buenas para España, que tienen el soporte de todo lo trabajado para el 2024, también en las reuniones con los grupos parlamentarios y que, por tanto, ojalá el 31 de diciembre España tenga también nuevos presupuestos.
Montero també ha volgut destacar la manera de fer de l'executiu de Sánchez, de qui ha destacat el compromís de progressar econòmicament mantenint l'estat del benestar, tot fent referència a les retallades dels executius anteriors del PP.
I el Tribunal Constitucional, que ha anul·lat les condemnes als expresidents andalusos Manuel Chávez i José Antonio Griñán pel cas de les irregularitats en els expedients de regulació d'ocupació dels ERES durant el seu mandat a la Junta d'Andalusia. Marc Vidal.
Doncs sí, l'Audiència de Sevilla va condemnar Manuel Chávez a 9 anys d'inhabilitació, José Antonio Griñán a 6 anys de presó. Es dona el cas que Griñán, de fet, no va arribar a entrar en cap centre penitenciari quan se'l va sentenciar el 2009 per motius de salut. Ara l'audiència haurà de tornar a redactar les sentències, ajustar les condemnes a la interpretació que ha fet el Constitucional sobre l'abast de la prevaricació i la malversació, conegut com a cas dels ERES. Fa referència a les irregularitats detectades en el sistema d'ajudes de la Junta d'Andalusia, empreses i treballadors sota presidència de Chávez i Griñán.
Anem a la informació internacional, que continua marcada per Donald Trump, que encara la segona jornada de la Convenció Republicana amb el record encara fresc de la multitud cridant-li lluiteu, tal com va fer ell mateix dissabte després de sobreviure a un atemptat. L'expresident dels Estats Units, i ara candidat, es debat entre dos corrents, la que vol rebaixar les tensions polítiques i la que vol lluitar contra els demòcrates més fort que mai. Enviat especial a Milwaukee, Xavier Vilà, bon dia.
Hola, bon dia. La segona jornada de la Convenció Republicana aquí a Milwaukee arrencarà aquest vespre després d'una inauguració altament simbòlica. 48 hores després d'un atac contra la seva vida, Donald Trump emergia triomfal al pavelló Fiserv amb un apòsit blanc a l'orella i un posat desafiant al costat del seu nou tiquet electoral. J.D. Vance, 39 anys, senador júnior per Ohio i autor cèlebre amb el seu llibre Una família americana, que el 2016 va esdevenir el relat escrit d'un país que, segons Trump va dir a la seva inauguració, havia estat sotmès a una carnisseria. Lluny d'això, Vance deia aquesta matinada a la cadena Fox que el tiquet electoral mira endavant després de l'encàrrec que li ha fet Trump.
M'ha dit, mira, hem de salvar aquest país, crec que ets l'home que em pot ajudar de la millor manera, em pots ajudar a governar i a guanyar, em pots ajudar en aquests estats del mig oest, com Pennsylvania o Michigan i d'altres.
La joventut de Vance il·lustra la pretensió de Trump de rejuvenir el moviment MAGA que impulsa i que vol derrotar un encara president Biden que advertia al canal NBC que l'aspirant a vicepresident no és més que una mala còpia de Trump.
J.D. Vance ha adoptat les mateixes polítiques com ara prohibir excepcions en l'avortament, assegurar el suport per les retallades fiscals de 5.000 milions de dòlars per la pròxima administració o donar suport a la idea que no hi ha canvi climàtic.
Biden també flirtejava amb una negligència del servei secret per explicar el fiasco de seguretat que va desencadenar l'atac contra Trump de dissabte passat.
Sobre el perfil d'aquest J.D. Vance, el candidat republicà a la vicepresidència, presidència dels Estats Units fent tiquet amb Donald Trump, n'hem parlat amb el filòsof Jordi Graupera, que va escriure el pròleg del seu best-seller Una família americana, Eva Pineda.
Aquest jove senador que va fer carrera a Silicon Valley, que és exmilitar, defensa com ningú el pensament trumpista, tot i ser dels primers que el va criticar. Benz és d'Ohio, un dels estats de l'anomenat cinturó de l'òxit, molt castigat per la desindustrialització i que ara vota republicà. Graupera n'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
Aquest espai industrial dels Estats Units, que tradicionalment havia votat el Partit Demòcrata i que va acabar donant la victòria a Trump el 2016, els demòcrates tenien una tendència a explicar això des de la perspectiva només material, i aquest llibre del Vance els estava explicant que no es tractava tant d'una pèrdua de poder adquisitiu, sinó que es tractava d'una pèrdua de dignitat, de sentiment que els esforços que fas a la vida, on la teva família et respecta, valen la pena.
Roberta Metsola repeteix com a presidenta del Parlament Europeu durant 2 anys i mig.
Maggioranza assoluta 312, l'onorevole Metsola 562 voti.
Majoria absoluta, 562 vots. Així s'ha anunciat aquest migdia a Estrasburg el resultat de la votació en què s'ha imposat clarament a la seva rival, Irene Montero, de Podem, que s'ha quedat amb 61 vots. La conservadora maltesa ha fet bo el pacte entre populars, socialdemòcrates i liberals per tal de repartir-se els principals càrrecs comunitaris. Albert Manyà, bon dia.
Bon dia.
Una sessió constitutiva en què s'ha visualitzat l'entrada en força de l'extrema dreta a l'Europarlament.
Sí, que s'ha fet notar quan alguns diputats d'aquest grup no s'han aixecat en la interpretació de l'himne europeu. Un Parlament en què més de la meitat s'estrenen, baixa la presència de dones, un 39%, i en què la mitjana d'edat és de 50 anys. Abans de la votació, que s'ha fet a través d'urna, Metsola ha reivindicat un Parlament fort i en assumir la presidència s'ha referit a la guerra a Ucraïna per defensar el que representa la Unió Europea.
Benvolguts amics, hem après que mai podem donar per garantida la democràcia. Hem vist que els nostres valors europeus són considerats per molts com una amenaça. És una insígnia que ens han donat els autòcrates que seguirem portant orgullosos.
En aquesta votació, que ha guanyat Metsola, no hi han pres part 21 eurodiputats, entre els quals el català Toni Comín, de Junts.
Sí, el veto de Metsola, que ha seguit el dictat de la Junta Electoral Espanyola, li ha impedit seure a l'escó. Comín ha presentat un recurs al Tribunal de Justícia de la Unió que ha d'adoptar un dictamen final del cas el 26 de setembre, tot i que les mesures cautelaríssimes que ha reclamat podrien resoldre's abans.
I on hi ha sensació de bloqueig total és a França, en l'intent de formar un nou govern. L'esquerra està encallada per les pugnes dels partits que no es posen d'acord en qui ha de ser el primer ministre. Mentrestant, el president Emmanuel Macron guanya temps. Avui, amb un tràmit, com és la divisió en ple del govern Atal. És una formalitat per poder quedar en funcions i gestionar així els afers del dia a dia fins que passin els Jocs Olímpics de París. París, Isabel Galí, bon dia.
Bon dia. El Palau de Matignon, seu a França del primer ministre, haurà d'esperar a tenir nou inquilí. Tres dels quatre partits que formen el nou Front Popular, comunistes, ecologistes i socialistes, han proposat Laurence Tobiana per al càrrec, però la França insumisa ha refusat la proposta. El coordinador nacional dels insumisos, Manuel Bompard, el nom d'aquesta diplomàtica i economista que va liderar les negociacions durant la Conferència Mundial pel Clima del 2015, li sembla una proposta poc seriosa.
Suposa oferir-nos una persona que fa 4 dies signava un article en el qual demanava que es formés una coalició i un programa comú amb els macronistes.
Fracassada de moment la via d'un govern d'esquerra al centre-dreta, tot es manté igual. El president Macron vol donar temps als diferents grups polítics per negociar la seva sortida preferida a la crisi, una coalició que vagi des de la socialdemocràcia fins a la dreta republicana.
I a Alemanya, cop contra un dels principals altaveus de l'extrema dreta. El Ministeri de l'Interior ha prohibit la revista Compact i les seves xarxes socials, des d'on alimenten un discurs d'odi i de violència contra la immigració i defensen la subversió de l'estat democràtic. Berlín, Oriol Serra.
Es tracta d'una revista mensual amb una tirada de 40.000 exemplars, segons els seus propis editors, que també compta amb una edició online que es renova de dilluns a divendres i que en algunes ocasions ha comptat amb més de 100.000 visualitzacions, especialment els vídeos publicats al seu canal de YouTube. Compact és la publicació abanderada de l'extrema dreta alemanya. Sosté el discurs populista i xenòfob que hem pogut observar al cap dels anys Alternativa per Alemanya, l'AFD, el partit que s'ha erigit com la nova extrema dreta del país. El Ministeri de l'Interior alemany ha decidit prohibir la publicació després d'haver recopilat suficients proves que demostren que s'ha dedicat a promoure l'odi, la discriminació, el racisme i la violència a través de la propaganda política i de discursos basats en la xenofòbia, la islamofòbia, l'antisemitisme i l'apologia del nazisme.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Fem una pausa i de seguida sentim l'enèsima denúncia de Foment del Treball per la falta d'infraestructures a Catalunya.
Catalunya migdia.
Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Ah, per fi s'acosten les vacances. Però un moment, sabies que més d'un 20% de les persones que viatgen tenen un incident? Amb l'assistència en viatge del RAC, descobreix el món sense preocupacions. Perquè si cal, t'enviarem un metge allà on siguis o et tornarem a casa. Festa del RAC i viatge amb tota la confiança.
RAC. I som per ajudar.
El cunyat que et dona lliçons de futbol, el company de feina expert en davanters, el del gimnàs que es creu observador i secretari tècnic. A tots ells demostra'ls que tu ets el millor míster. Torna Fantasy Míster de Mundo Deportivo. Dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Míster. Hi ha molts premis en joc.
Celebra-ho amb els supertecnopreus del Corte Inglés. Només fins dimarts, fins a un 20% en electrònica i electrodomèstics.
Emporta't les millors marques en televisors, portàtils, mòbils,
frigorífics, rentadores, petits electrodomèstics.
I tot amb els nostres tecnoavantatges.
Només fins dimarts, supertecnopreus a la botiga web i app del Corte Inglés.
Enhorabona, campions!
Catalunya migdia.
D'aquí a 4 minuts, 2:15. Foment del Treball ha denunciat avui una xifra rècord de dèficit d'inversions a Catalunya. La xifra del que s'ha deixat d'invertir en infraestructures s'enfila als 42.500 milions d'euros en els últims 14 anys. Això són 3.000 euros més que les dades de Foment va presentar l'any passat. 3.000 milions d'euros, Jordi Canal.
L'estudi analitza les dades de les licitacions d'obres públiques fetes tant pel govern de l'Estat com per la Generalitat i conclou que des del 2009 Catalunya pateix una infradotació en infraestructures. Aquest estudi assegura que durant l'última dècada ha faltat una aposta decidida per la inversió i que les xifres de licitació se situen molt per sota dels estàndards europeus. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha estat contundent.
Crec sincerament que aquesta és una situació intolerable i és una presa de pèl, i apel·lo a la responsabilitat de les diferents administracions públiques perquè resolguin d'una vegada per totes aquest problema d'inversió al nostre país, a Catalunya.
Sánchez Llibre ha reclamat un gran pacte a tots els partits polítics en relació a 5 grans prioritats: la mobilitat de persones en tren i per carretera, la connectivitat internacional, el transport de mercaderies per ferrocarril i una xarxa d'autoabastiment d'aigua per lluitar contra la sequera.
Només 5 platges a tot Catalunya disposen de tots els serveis que les acredita com a platges accessibles per les persones amb mobilitat reduïda. Són dades que us avança Catalunya Ràdio de la Confederació de Persones amb Discapacitat Física o Orgànica de Catalunya, que lamenta les limitacions i la manca d'inversió perquè totes les persones amb el màxim d'autonomia possible puguin banyar-se a la platja. Mar Riera, bona tarda.
Bona tarda.
Quines són les platges més accessibles?
Doncs mira, la platja de Nova Icària i la del Fòrum de Barcelona, la platja dels Pescadors de Badalona, la de Vilafortunya, Cambrils i la Torre Valentina de Calonja. De les més de 230 platges vigilades que hi ha a Catalunya, moltes disposen d'alguns dels serveis, però no els tenen tots, com explica a Catalunya Ràdio Frederic Crespo, president de COCENFE a Catalunya.
Que tingués un aparcament reservat, que tingués socorristes i personal de recolzament especialitzat, passarel·les fins a la platja i fins a la vora de l'aigua, personal de suport en el bany, necessitaríem també la cadira amfíbia, que també és molt important.
En el cas de Canet de Mar al Maresme no hi ha un servei específic de suport per les persones amb mobilitat reduïda, però hi ha dues cadires amfíbies i els socorristes acompanyen les persones que s'hi volen banyar. Ens ho explica la Montse, que acompanya el seu marit, l'Andreu, usuari d'aquest servei.
Ahir el primer dia que el vam utilitzar i avui serà el segon. Aleshores venen dues persones, t'ajuden, el banyen durant un quart d'hora i bé, per ara bé.
Cada cas és diferent, però tots els usuaris demanen que no se'ls limiti el bany a unes hores i a una època de l'any concreta i reclamen, sobretot, més inversió per fer accessibles totes les platges.
Els ornitòlegs alerten d'una baixada considerable en els nivells de reproducció de 18 de les espècies d'ocells més habituals als nostres espais naturals, entre les quals hi ha el rossinyol, el verdum i el tord. Es tracta d'una davallada excepcional que mai havíem vist en les dues dècades que fa que segueixen la demografia d'aquests ocells, Montse Poblet.
Des de fa 20 anys, els ornitòlegs professionals i voluntaris del projecte Sílvia capturen i anellen ocells que viuen a parcs, rius, boscos, camps i espais protegits. En aquesta campanya, els resultats els han sorprès, com ens avança a Catalunya Ràdio Marc Illa, el coordinador del projecte.
El que estem veient és que aquest any la producció de joves és molt inferior a la dels altres anys i sobretot a la d'aquesta mitjana dels 20 i pico anys que tenim de dades. La gran majoria d'espècies, independentment de si són migradores de llarga distància o residents, de si fan nius oberts, nius tancats, no? Els hi va tothom molt malament, pràcticament.
Per espècies, la que ha baixat més és el rossinyol, amb un 81% menys de pollets del que és habitual. El verdum ha baixat un 54% i el tord prop del 48%. Els efectes que la sequera té pels invertebrats de què s'alimenten aquests ocells és una de les causes que poden explicar el fenomen. L'altra són les pluges i tempestes d'aquesta primavera i les morts de pollets que segurament han provocat.
Els equips tècnics del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça comencen a quantificar els danys ocasionats per les pluges torrencials d'ara fa una setmana que van causar nombroses destrosses al territori. Corresponsal a l'Alta Ribagorça, Pau Rovira.
Unes pluges que van deixar més de 100 litres en alguns punts i van afectar accessos a nuclis i camins, carreteres tallades per esllavissades de roques, paviments aixecats i afectacions a la xarxa d'aigua de boca i a naus industrials i ramaderes. L'Ajuntament del Pont de Suert va anunciar, de fet, que demanaria ser declarat com a zona catastròfica. Des del Consell Comarcal ja han posat els equips tècnics a disposició de tots els consistoris per avaluar els danys i garantir la inversió necessària per reparar-los, tal i com explica el seu president, Albert Palacín.
Perquè puguin fer una valoració dels danys, perquè un cop tinguin fet aquesta valoració, doncs els mateixos ajuntaments es puguin adherir amb ajudes o als departaments competents per poder restablir, per poder arreglar tots aquests danys.
A més, també s'abordarà amb el Departament de Territori la reparació de la L500, la via més afectada pels aiguats.
I fa mesos que la campanya de la fruita ha començat a Ponent, però els ajuntaments denuncien que el Servei d'Ocupació de Catalunya encara no ha tramitat els contractes del personal de suport pels consistoris. Es tracta de dinamitzadors que ajuden en la recerca d'allotjament a les persones temporeres o que fan tasques de mediació, entre altres funcions. Lleida, Estela Bussoms.
Són 73 dinamitzadors que encara estan pendents de poder-se incorporar a consistoris i consells comarcals. Segons el SOC, ho faran abans d'acabar aquest mes, però sobretot a la zona del Baix Segrià, on la campanya va començar fa més de 3 mesos, veuen el retard injustificable. Lamenten la falta de previsió del govern perquè és un personal que els fa falta per gestionar l'arribada i l'estada de persones temporeres. Rosa Pujol és l'alcaldessa d'Aitona i Àxel Corcó, el de Torres de Segre.
I que arribem a finals de juliol i que encara no tinguem els dinamitzadors, doncs és una mica incongruent, per no dir que les persones que estan al capdavant diria que són incompetents.
Té poc sentit, i té poc sentit també perquè les bases i el que és la documentació no ha canviat excessivament respecte a altres anys. O sigui, no s'entén que ha pogut provocar aquest endarreriment tan bèstia.
Els dinamitzadors tenen contractes de mig any, per tant, a la tardor hauran de fer altres tasques perquè la campanya de la fruita ja haurà acabat. Els ajuntaments també insisteixen que els falten altres serveis per poder fer front a un increment tan gran de la població durant l'estiu, sobretot brigades de neteja i vigilància policial.
Els testimonis desmunten la coartada d'Àngela Dobrovolski, l'exdona del productor televisiu Josep Maria Mainat, acusada, recordeu, d'intentar matar-lo. En la segona sessió del judici també hem sabut que Mainat estudia retirar el delicte de revelació de secrets pel qual també se la jutja. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Bon dia. Si finalment això es concreta, la petició de pena passaria de 16 a 13 anys de presó. Els Mossos, que van visionar les imatges de les càmeres de videovigilància de casa de Mainat, van detectar un comportament estrany de l'acusada.
En el dia 23, la senyora Àngela no té una actitud normal. Va 13 veces o 14 hasta la cocina, hace una serie de manipulaciones.
També ha dit que Dobrovolski estava excessivament nerviosa.
Anormal, excessiu. Desde el principio. Recuerdo haberle dicho, si no te calmas, llamaré a la policía. perquè nos interferia en nostra actuació.
I per acabar-ho d'arrodonir, la tècnica del laboratori Novo Nordisk, que comercialitza Saxenda, indicat per aprimar i que l'acusada assegura que li va administrar, diu que cal una sobredosi 24 vegades superior a la dosi habitual per provocar un xoc hipoglucèmic.
I una jove trans de 21 anys ha denunciat una agressió en grup aquest diumenge a l'estadi del Congost, a Manresa. La noia va ser atacada quan va anar al lavabo de les instal·lacions. Allà, un grup d'una desena d'adolescents, tots nois i alguns menors d'edat, la van increpar i colpejar i la van seguir fins a les grades del camp, Sara Canyete.
Sí, la jove va explicar que allà van continuar intimidant-la fins que un altre grup d'assistents del Mundialet de Futbol que jugava a l'estadi ho van veure i van voler aturar l'atac. En aquell moment, els agressors van fugir. Darío Riera, que és membre de l'organització, condemna els fets i assegura que els agressors no eren participants del torneig. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Ahir, per la nit, vam estar parlant amb la família, amb el pare concretament, i com dieu, les agressions físiques, per dir-ho, són no excessivament importants, sí que són agressions, evidentment, però on ella està, evidentment, més dolguda o més agredida, doncs és psicològicament.
La jove ha presentat denúncia davant els Mossos d'Esquadra que han obert una investigació per aclarir els fets.
Passen 5 minuts a 2:15, fem una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Contra la calor, notícies fresques. Arriba una oferta d'estiu que et deixarà gelat. 6 mesos de subscripció a El Periódico per només 12 euros. Si ho penses fredament, és tenir la millor informació d'aquí al desembre per molt poquet. Aprofita aquesta oferta abans que es fongui, només amb El Periódico.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda. Sabies que Shooter fabrica artesanalment amb materials europeus? I que Shooter és l'única que t'ofereix 10 dies de prova gratuïta i fins a 4 anys de garantia. Ah, i ens trobaràs a shooterpaddle.com.
Soc l'Eva Soriano.
Soc en Francesc Garriga.
Soc en Marc Ribas.
Soc en Peyu. I volem passar l'estiu amb tu.
I volem passar l'estiu amb tu.
Viu un estiu que val per 3 a 3CAT. Catalunya Ràdio, TV3 i la plataforma 3CAT.
En aquest estiu que val per 3.
La il·lustradora Pilarín Vallès rebrà el 28è Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que enguany canvia excepcionalment d'ubicació i que es farà del 20 al 29 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Valèria Obereda.
La il·lustradora s'ha mostrat molt agraïda i il·lusionada amb el guardó. Vallès ha explicat com entén ella els llibres.
La llengua té una màxima expressió, que és quan està escrita en un llibre maco, ben fet, ben imprès, ben il·lustrat, que sigui tentador per la gent que l'ha de llegir.
En total, a la Setmana del Llibre en Català hi haurà 86 casetes i prop de 300 expositors i es presentaran més d'un centenar de novetats. La seva directora, Cristina Domènech, assegura que l'objectiu és mostrar el llibre en català en tota la seva dimensió.
L'extraordinària riquesa i la pluralitat i la diversitat de títols, de llibres i revistes. No som el Festival de Literatura en Català, som del llibre en català. Això vol dir que el visitant hi trobarà des de llibres de viatge, guies de natura, evidentment narrativa, poesia, etc. No?
L'altre guardó de la setmana, el quart Premi Difusió, es concedirà al periodista Marc Giró.
El Berlanga més íntim explicat per ell mateix. CaixaForum Barcelona mostra material inèdit de l'arxiu personal del gran cineasta espanyol Luis García Berlanga en una exposició que es pot visitar a partir de demà i que apela especialment als joves, Montse Mas.
Sí, Interior Berlanga reuneix més de 300 peces originals entre documents, projeccions i objectes del director de clàssics com Bienvenido Mr. Marshall o El Verdugo. La mostra neix del seu enorme arxiu, que per primer cop es posa a l'abast del públic després que l'adquirís al Ministeri de Cultura. Ho explica el fill del cineasta, José Luis García Berlanga.
Él guardaba todo, y esto es la punta del iceberg de lo que todavía hay en la filmoteca ahora, del archivo. Todo es nuevo para el que venga. Cartas con Azcona, sobre el desarrollo del Verdugo, de Plácido, de la censura, no sé, génesis de los guiones de Plácido, del Verdugo, de la vaquilla, y sobre todo mucho documento familiar.
Una petita sala de cinema amb fragments estudiats de les seves pel·lícules o un plató on el visitant pot rodar un pla seqüència, marca de Berlanga, són espais destacats d'un recorregut pensat per al públic jove. Sol Carnicero és comissària de la mostra.
Creo que además de descubrir cómo era él por dentro, él nos pone delante de un espejo nuestras pequeñeces, nuestras mezquindades, pero lo hace con mucho cariño y con mucha ternura y trata temas muy duros con mucho humor y yo creo que eso a los jóvenes les viene bien. Los relatos que a ellos les llegan no son así, no son tan profundos, son muy pasajeros.
Amb motiu de l'exposició, la plataforma Caixa Fòrum Plus estrena un cicle amb films com un documental sobre el significat de l'adjectiu berlanguià.
I el Museu d'Art Modern de Ceret acull una exposició dedicada a Max Jacob, un poeta sobretot, però també un actor amb majúscules de l'art a la primera meitat del segle XX. Corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
Més enllà del Max Jacob, escriptor i crític d'art, en aquesta exposició podem descobrir el pintor, dibuixant, influenciador i també aficionat d'espectacles vius i d'astrologia. Va ser un dels primers suports de Picasso a França a partir de l'any 1901, quan li va ensenyar la llengua francesa, a més d'allotjar-lo a casa seva a París. Sentim el director del Museu d'Art Modern de Serret i co-comissari de l'exposició, Jean-Roch Dumont Saint-Priest.
Max Jacob va ser una personalitat molt important per les seves amistats a les avantguardes del començament del segle XX i en particular al cubisme. També va tenir un rol important pel dadaïsme i el surrealisme.
L'any 1913, Max Jacob va participar activament en el naixement del cubisme, precisament a Serret, convidat per Picasso. Aquesta estada a la capital del Vallespí mereix una sala al cor de l'exposició. Enguany fa 80 anys de la mort de Max Jacob al camp d'internament de Drancy durant la Segona Guerra Mundial, un fet que marca el llegat d'aquest artista a qui Serret ret així un homenatge.
Catalunya migdia.
Anem a la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
La imatge del dia és Mbappé, presentat davant d'un Bernabéu pràcticament ple.
I així es compleix el somni de Florentino Pérez. En parlarem, però abans, la notícia del dia també és a Girona. Girona, perquè avui era un dia important pels socis del Girona. El club havia d'anunciar quantes entrades tindria pels partits de la Champions a Montilivi, que ja us diem que són la meitat, pràcticament, de socis que té el club. I el que és més important, també saber com es repartiran aquestes entrades a Udalserra.
Finalment seran 6.000 dels més de 15.000 que hi ha actualment el nombre de socis del Girona que podran anar a cada partit que l'equip jugui com a local a la Champions. I és que tenint en compte que la prioritat del Girona era jugar a Montilivi, l'aforament total per la Champions serà de poc menys de 10.000 espectadors, perquè hi ha reformes que els exigeix la UEFA i que no es podrien acabar a temps i tampoc es poden fer servir les graderies supletòries que sí que s'admeten als partits de Lliga. Dels 6.000 socis, els 1.000 amb el carnet més antic no hauran d'entrar al sorteig i podran veure els 4 partits de la Champions. Les altres 5.000 entrades seran sortejades entre els socis que s'inscriguin, tal i com explica el director general del Girona, Ignasi Masvegà.
Les restes d'entrades, 5.000, per tant, el que farem és les sortejarem entre tots els socis que s'inscriguin. Cada inscripció generarà un número i el sorteig determinarà un número de tall, a partir del qual es començaran a assignar aquestes inscripcions en els 4 partits. Per tant, el que garantim és que com a mínim tots els socis inscrits podran gaudir com a mínim d'un partit de Champions a Montilivi.
5.000 socis a cada partit de Champions, ara falta saber com i quan s'han d'inscriure aquests socis?
Els socis que ho vulguin poden començar a inscriure's avui mateix i fins al dia 28. El 31 d'aquest mes es farà el sorteig, però fins al 3 de setembre no es podran adquirir les entrades, ja que el sorteig de la Champions no és fins al 29 d'agost. El preu d'aquestes entrades anirà a partir de 45 euros i en funció del rival que visiti a Montilivi.
El Barça avui, Hansi Flick, ha comprovat de primera mà com està Pedri. El jugador, després de totes les celebracions ahir a Madrid per l'Eurocopa, aquest matí ha passat per la ciutat esportiva. Ramon Salmurri, com està el jugador?
Doncs està content d'haver pogut conèixer de primera persona Hansi Flick, però evidentment s'ha fet aquestes proves mèdiques i, com dius, han reafirmat que pateix un esquinç al lligament lateral intern del genoll esquerre i que, per tant, estarà unes 6 setmanes de baixa. Pedri ha de ser un jugador important a les ordres de Hansi Flick, però, de moment, com Ronald Araujo, haurà de començar fora de l'equip.
Araujo, que també s'ha vist avui amb Flick abans de viatjar cap a Finlàndia per ser operat, la baixa llarga d'Araujo fa que Flick tingui, diríem, el primer mal de cap amb els centrals de cara a l'inici de Lliga.
Sí, hi ha un perfil que fa pinta d'imprescindible per Hansi Flick, tenint en compte el tipus de futbol que practica, és el de Ronald Araujo a l'eix de la defensa, i a la seva lesió ha alterat de ple els plans de Flick i de Deco, perquè ara mateix és veritat que el Barça té una bona nòmina de futbolistes centrals, fins a 5, més comptant la possibilitat de Mika Faye, però en tots hi ha algun asterisc. Per exemple, en el cas de Pau Cubarsí, com en el d'Eric García, són futbolistes que participaran als Jocs Olímpics i, per tant, no s'incorporaran a l'equip fins ben entrat el mes d'agost. Hi ha el cas també d'Íñigo Martínez, que si ell volgués, tenint en compte que el Barça no l'ha inscrit, doncs podria quedar lliure de contracte, tot i que ara mateix no sembla la primera opció pel jugador. I a tot això, el cas de Christensen, que aquesta temporada ha jugat de mig centre, o fins i tot el de Koundé, que tenint en compte la situació que viu l'equip amb la lesió d'Araujo, no es descarta que pugui tornar a l'eix de la defensa quan, com a lateral, en el Barça i amb la selecció francesa ha exhibit un gran nivell de forma física. I a tot això, com dèiem, el cas de Mika Faye, un futbolista del filial, encara un punt tendre, però que es vol valorar el seu recorregut al primer equip.
Doncs ja veiem, ara mateix una situació, un cas complexa, la situació dels centrals del Barça per Hansi Flick, veurem com ho va resolent. Un apunt més de l'actualitat blaugrana, la vicepresidenta del club, Maria-Helena Fort, ha assegurat que mantenen el pla inicial de jugar al Camp Nou abans que acabi l'any.
Intentar llegar, si no tenemos un objetivo, intentar llegar a la fecha icónica del 29 de noviembre, que es nuestro 125 aniversario. Estaremos ahí preparados para volver y serán unos días más, del finales de noviembre, pero a día de hoy podemos afirmar que estamos preparados para poder jugar a finales de diciembre.
El pla inicial era el 29 de novembre, això no serà, però vaja, sí que es manté aquesta idea de jugar un partit al nou Camp Nou o de començar a jugar al nou Camp Nou abans que acabi l'any. Són declaracions a l'agència EFE. I seguint en les pretemporades, parlem del nou Espanyol 24-25 que ja camina. De moment camina coix per la sortida de jugadors importants com ahir Braithwaite, però camina, i això és important. Els jugadors faran demà el primer entrenament i la setmana que ve, Sergi Andreu, arribaran els primers amistosos.
Sí, a veure, anem a pams. Dimecres de la setmana que ve, el dia 24, l'equip marxarà a Torremirona, ha nevat a l'Alt Empordà per fer un estatge de 5 dies. Allà veurem l'equip per primera vegada el dissabte 27 de juliol a les 11 del matí, primer amistós contra el Girona. El dimecres 31 de juliol, un cop l'expedició haurà tornat a Barcelona, arribarà el segon amistós contra l'Osca, la ciutat esportiva. I diumenge 4 d'agost, tercer amistós contra el Toulouse, de la Lliga Francesa, també a Sant Adrià. I el dissabte 10 d'agost, l'últim amistós, Alemanya contra el Heidenheim, vuitè classificat de la Bundesliga. L'equip torna amb 19 jugadors del primer equip, un dels quals encara l'ha lesionat, és Edu Expósito, després que han marxat ja 6 futbolistes, Braithwaite, Melamed, Oscar Gil, Keidibare, Víctor Ruiz i Keita Balde. De moment, només 2 incorporacions, Álvaro Tejero i Carlos Romero. Per tant, a l'Espanyol el més calent és a l'Aigüera.
I ara sí, ho dèiem a l'inici, la imatge del dia és a Madrid. Avui Florentino Pérez ha complert un somni que perseguia des de feia molts anys.
Hoy damos la bienvenida a Kylian Mbappé.
Kylian Mbappé ha estat presentat com a nou jugador del Real Madrid en un estadi Santiago Bernabéu ple a vessar, Sergi Martínez.
Després de 7 anys d'especulacions, estirar i arronses i davant de més de 80.000 persones, per fi ha arribat el moment que tots els madridistes feia temporades que somiaven veure el seu nou ídol vestit amb la samarreta del Real Madrid. Mbappé ha tingut un matí molt ocupat, començant per passar el reconeixement mèdic, la firma del contracte i la foto de protocol amb Florentino Pérez com a nou jugador blanc. I per últim, la presentació a l'estadi, seguit del discurs del president, ha parlat Kylian Mbappé.
Wow, és increïble estar aquí. Increïble.
ha dormido durante muchos años con el sueño de jugar con el Real Madrid y hoy se realiza mi sueño. Soy un chico feliz hoy, muy feliz. Quiero cumplir un otro sueño, es de estar a la altura de la historia de este club, el mejor del mundo. Puedo decir una cosa, es que me voy a dar la vida para este club y para este escudo.
Un discurs en què ha fet fins a 3 petons a l'escut i fins i tot ha dit que no podia parlar més perquè si no es posaria a plorar. La presentació entra en el rànquing de presentacions més mediàtiques i es col·loca en segon lloc per darrere de la de Cristiano Ronaldo, també amb el Real Madrid el 2009. Recordem que el francès va fitxar pel Real Madrid venint d'una carta de llibertat en no renovar el Paris Saint-Germain per 5 temporades el passat mes de juny.
I encara un apunt més de futbol abans de la pausa, perquè el Tribunal Administratiu de l'Esport sanciona el president de la Federació Espanyola de Futbol, Pedro Rocha, Marta García.
2 anys d'inhabilitació per una infracció molt greu, segons la llei de l'esport. El TAT considera que mentre va presidir la gestora, va cometre faltes greus, com per exemple el cessament del secretari general Andreu Camps. La sanció implica també una multa de 33.000 euros per 2 infraccions més. La decisió del TAT exonera l'equip de Rocha durant la seva presidència temporal i considera responsable només l'actual president. Si la proposta de sanció se confirma, perquè Pedro Rocha té la possibilitat de recórrer eixa decisió, suposaria l'eixida immediata del mandatari. A més, quedaria fora de les pròximes eleccions a la federació, previstes per a este pròxim mes de setembre. De moment, no hi ha cap resposta oficial de la Federació Espanyola com a ens, ni tampoc de Pedro Rocha en particular. En cas que no presenti recurs i, per tant, hagi de deixar la presidència de manera immediata, la Federació Espanyola de Futbol tornaria a quedar-se en mans d'una gestora.
Fem una pausa i quan tornem, novetats amb el mercat de fitxatges de bàsquet.
Catalunya migdia. Contracta energia fàcilment a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i estalvia la teva factura de llum. A més, contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. Gaudeix d'una àmplia varietat de plans, energia verda i sense permanències. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i festa dels nostres. Bon Preu Esclat.
La Fundació Òpera a Catalunya presenta una temporada d'òpera vibrant, amb 4 títols emblemàtics que t'emocionaran. La Bohème Tosca de Puccini, Nabucco de Verdi i Carmen de Bizet. D'octubre a maig, viu l'òpera molt a prop teu a la Faràndula de Sabadell. Abona-t'hi a partir de 54 euros. Abonaments i entrades a operacatalunya.cat.
Tens una botiga on vens material escolar? Adhereix-te a la campanya del Val Escolar de 60 euros. L'Oval per a material escolar s'adreça a les famílies en alumnes que el curs vinent facin educació primària i secundària en centres públics o concertats. Si t'hi vols adherir, ves a valescolar.cat. El teu comerç, un impuls per al nou curs. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Aquest agost gaudeix amb el Festival Mar d'Estiu i el Periòdico dels millors concerts al costat del mar. Sergio Dalma, Malú, Rosalén, Luz Casal, Los Secretos, Sopa de Cabra, Muixca, The Tietz i molts més. Mar d'Estiu al Maresme. Concerts, platja, gastronomia, moda i diversió. Entrades a mardestiu.cat.
Vine a Bauhaus i aconsegueix la gespa artificial de 7 mil·límetres d'alçada més versàtil del mercat per només 3,99 € al metre quadrat. Només fins al 27 de juliol. És que amb aquests preus sempre l'encertes. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Acabem aquesta sèrie sobre rodes amb un tiet cleptòman.
Què ha robat?
Això no és robar, és mort.
I unes amigues molt especials.
I per això em vas fer un petó a la boca, no?
Tot pot passar dins un cotxe.
Em sembla que acabo de pensar una cosa.
Merda, mal i la poli. Tia, actua normal.
Asfalt. Últims capítols. A la plataforma 3Cat i a TV3, dijous a la nit.
Serveis informatius.
Caben mil històries.
Catalunya Ràdio.
En aquest estiu que val per tres.
Som 3Cat.
El Tour de França avui, última oportunitat per als sprinters abans que demà arribin als Alps. Enviat especial al Tour, Isaac Vilalta.
en una etapa que avui s'hauria de resoldre l'esprint i en què sobretot, Laia, hi fa molta calor aquí a Nimes a l'arribada d'aquesta etapa que, com deia, s'hauria de resoldre l'esprint. De fet, ara mateix tots els ciclistes rodant junts, no hi ha ningú a la fuga, s'està rodant tranquil, 135 quilòmetres pel final en un dia amb només un port de quarta categoria. Avui hauria de guanyar el més ràpid, potser Philipsen, potser Girmay, veurem. I els de la General haurien de guardar forces perquè també, com apuntaves, queden 5 dies de jornades alpines amb 4 etapes molt dures, molt contundents, que diran si Pogacar en té prou amb aquests poc més de 3 minuts respecte a Jonas Vingegaard.
I el mercat de fitxatges de bàsquet està més actiu que mai. La Penya i el Manresa tanquen dos bases i el Barça s'assegura que l'NBA no li prendrà Jabari Parker, Ernest Macià.
Doncs sí, comencem, Laia, per les novetats. La Penya ha tancat el joc exterior independentment del que acabi passant amb Ricky Rubio, d'acord? Notícia que sabrem la setmana que ve. Però, pel que fa avui, la Penya ha fitxat un base que va jugar 9 partits amb l'Obradoiro l'any passat, que va fer 13 punts de mitjana per partit i, per tant, doncs, la Penya s'assegura un jugador de presència, de punts, 13 punts per partit. I com et deia, Laia, la setmana que ve sabrem quan torni Jordi Martí de la Lliga i Dani Miret, el tècnic de la Lliga d'Estiu de Las Vegas, si és possible el fitxatge de Ricky Rubio, perquè el que seria l'equip pràcticament està tancat. Només queda un alè pivot per tancar-lo. El Baxi Manresa ha tancat un fitxatge encara més exuberant en l'aspecte físic. Reti Novasoane és un base belga, molt de múscul, té un bon un contra un, ve del Tortona italià i fins ahir a les 12 de la nit el Manresa estava pendent que l'NBA no s'interessés per aquest jugador, però com que no hi va haver oferta, Novasoane de 31 anys signa per una temporada. És el cas de Jabari Parker. Ahir a les 12 tampoc hi va haver cap club NBA que s'interessés pel jugador del Barça i, per tant, el jugador es queda. Avui l'ACB fa una estona ha fet oficial que el Lleida és de la Lliga ACB perquè s'ha votat en assemblea. Per tant, ja ho podem dir. I hem sabut també fa poca estona que el Joventut ja té calendari de l'Eurocup, debutarà el dia 24 de setembre a casa i davant del Hapoel de Tel Aviv.
Els Jocs Olímpics de París a Catalunya Ràdio.
Falten 10 dies per als Jocs i avui a la seu del CSD s'ha presentat l'equip espanyol de gimnàstica artística, rítmica i trampolica i participarà. En total hi ha, Marta, 4 catalans.
3 en artística, Joel Plata, Tierno Diallo i Alba Petisco, i un en trampolí, David Vega. Este últim debuta en uns Jocs on l'equip espanyol mai ha tingut participació. Més tradició i en artística, l'equip femení no ha aconseguit la classificació, però sí que ho faran en individuals Ana Pérez, la valenciana Laura Casabuena i Alba Petisco, que disputa els seus segons Jocs, com també Tierno Diallo, que té opcions de final en paral·leles i busca també el diploma per equips.
Sí, la verdad que es una de las finales más difíciles, siendo realista, porque todo el mundo hace paella, por así decirlo, pero es la que mejor se me da y la que más opciones tengo si me quisiera centrar en un aparato. Pues lo más importante, lo que me gustaría, la verdad, sería hacer historia con mis compañeros y meternos en una final. Y con eso, la verdad que me iría de ahí muy satisfecho.
En l'equip masculí també hi ha el balear Nicolau Mir i en rítmica les valencianes Polina Berezina en individual i en el conjunt amb opcions de medalla Patricia Pérez i Mireia Martínez.
A més de David Vega en trampolí, en aquests Jocs de París molts altres esportistes catalans viuran la seva primera experiència olímpica. Alguns fins i tot els ha agafat per sorpresa. És el cas de la nostra protagonista d'avui, la ciclista del Penedès Mireia Benito. La Mireia, David Clopés, competirà en dues disciplines a París.
Sí, en ciclisme en ruta i a la prova contrarrellotge. La Mireia de Llorenç del Penedès fa només un any que és professional i que per tant pot viure del ciclisme. De petita anava per jugadora de bàsquet. De fet, va ser arran d'una lesió jugant a bàsquet que amb 20 anys va tocar per primera vegada una bici i no se'n va baixar. Inicis difícils, compaginant el ciclisme amateur amb els seus estudis de biotecnologia. Es va fer un nom a l'equip català Massi Tàctic, però no va ser fins l'any passat que va fer el salt a un equip professional, l'AG Insurance, sota el paraigua del sud del Quick Step, que és l'equip del belga Remco Evenepoel. Ara té 27 anys, fa només 7 anys que practica el ciclisme i només un any que en pot viure. Us podeu imaginar què suposa per a ella anar a uns Jocs?
Em van caure les llàgrimes només de pensar en tot el procés, no? És a dir, que al final en el món del ciclisme he vingut des de zero, vaig començar sense destacar en absolut, llavors tot el que ha anat creixent, cada etapa l'he anat gaudint a poc a poc i crec que ha sigut una de les claus, no? De dir, ostres, després de passar per tants altibaixos, moments de molta misèria, sobretot l'any passat, bé, doncs poder tenir aquest premi realment És brutal.
La Mireia arriba a París com a campiona d'Espanya de contrarrellotge els dos últims anys. A la prova en ruta treballarà per la mallorquina Mavi Garcia, una prova on, compte, no es poden utilitzar ordres d'equip, com si passa a les grans voltes com el Tour de França. Això obliga els equips a controlar molt bé la prova i les sorpreses no són descartables. A Tòquio, per exemple, l'or el va guanyar l'austríaca Anna Kiesenhofer, sense que al darrere ningú en fos conscient que estava escapada.
Repassem altres informacions del dia amb la Marta. Tot i que fa uns dies us explicàvem que el Reus Ganxets de tenis taula certificava la classificació per a la Champions, el club reusenc s'ha hagut de retirar.
Per motius econòmics, falta de recursos, vaja, en una decisió que no ha sigut gens fàcil per al club. Tot i no disputar la màxima competició europea, sí que ho faran en la segona competició, l'Eurocup, l'antiga ETU, on, per cert, estan exemptes de les primeres eliminatòries.
I moviments a les banquetes en el món del futbol?
Realment una dimissió, Laia, la del fins avui seleccionador anglès Gareth Southgate. En un comunicat, el tècnic de Watford ha explicat que és hora d'un canvi i un nou capítol i que la final de diumenge ha sigut el seu últim partit com a seleccionador. Southgate, que va arribar al càrrec l'any 2016, ha disputat dos finals de l'Eurocopa, enguany en el 2020, les dues perdudes, i unes semifinals del Mundial l'any 2018.
I en futbol encara, la selecció espanyola juga avui a Riazor, l'equip femení.
A partir de les 7 s'enfronta a Bèlgica en el partit que tanca la fase de classificació per a l'Eurocopa de Suïssa del 2025. Les espanyoles ja hi estan classificades, tot i que van perdre en l'anterior jornada contra la República Txeca. I per cert, el d'avui serà també l'últim partit de l'equip espanyol abans de debutar en els Jocs Olímpics. Això serà el pròxim dijous, dia 25, en un partit contra el Japó que se juga en Nissan.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Més esports a partir de les 7 al Tot Costa. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a les 2 amb el Catalunya Migdia.